RAC1, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Lleida. Saps que ens escoltes a tota la demarcació de Lleida, a la Seu d'Urgell, Balaguer, a Lleida mateix, a través de les aplicacions que pots descarregar-te al mòbil de manera totalment gratuïta o a través de la web cope.es. En tots dos casos, ja saps que també pots triar directament escoltar l'emissora de Lleida. Dilluns, comencem nova setmana. Avui, 21 d'octubre del 2019, amb 12 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, i meteorològicament parlant, amb aquests avisos ja des de la setmana passada de que plourà i molt, i serà demà i dimecres. Veurem realment si plou molt, si ho fa esglaonadament o si pel contrari ho fa de cop, que normalment cau molta aigua i fa més mal que bé, però vaja, ens han avisat, per tant, ull, si us plau, que ve molta aigua. En fi, comencem setmana, avui dilluns. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Connectarem amb el director del diari La Mañana per parlar de què passarà aquesta propera setmana. També escoltarem els consells de la doctora Torrejón. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'espai Algú ho ha fet. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, bocins d'història amb el Joan Ramon González. Hem arribat a la setmana en què aquest cap de setmana és el dia de la Seu Vella. I durant tota la setmana hi ha actes, començant per avui. Avui a l'Espai Orfeó, a les 7 de la tarda, hi ha una taula rodona amb els dos directors del Consorci del Turó de la Seu Vella, amb el Josep Tort i amb el Joan Baigol, moderada pel president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González, parlant justament d'això, de 10 anys del Turó de la Seu Vella, del Consorci del Turó de la Seu Vella. 10 anys que ja donen segur per parlar de moltes coses i per parlar, doncs, de com ha anat evolucionant. De fet, aquests darrers anys estem parlant molt de la petició de que sigui nomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat, tot el turó. Sembla que les coses s'han refredat un pelet perquè ens han donat unes dates una mica llunyanes, però vaja, que no s'ha de defallir, que no s'ha de deixar de fer feina. Durant tota aquesta setmana, diferents xerrades i actes i activitats al voltant del dia de la Seu Vella, que ja saps que serà dissabte i diumenge, sobretot diumenge. Agafa l'agenda. Diumenge, matí i migdia, cap a la Seu Vella, que hi ha moltíssimes activitats. En parlarem, evidentment, amb el Joan Ramon González avui al Bocins d'Història. Hi ha dos quarts de dues i fins a arribar a les dues, doncs, resultats del cap de setmana, que ha anat força bé, el cap de setmana. Ja t'avanço que jo crec que la cosa és positiva, però ho posarem a la nostra tertúlia amb els tertulians habituals del dilluns. 12 graus ja tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica avui amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Acabarà cobrint-se el cel durant la resta de la jornada amb precipitacions al Pirineu en forma de neu per sobre dels 1.800 metres i precipitacions en general febles, però més probables i amb més intensitat al final del dia. Les temperatures, 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 14 a Viella. El vent serà variable fluix i de cara a demà, dimarts, amb aquesta situació complicada de la Dana, el cel cobert amb xàfecs i tempestes localment fortes o molt fortes i persistents amb acumulacions de més de 60 mil·límetres en 12 hores. També es produiran gelades febles a punts del Pirineu i les mínimes a la Seu d'Urgell seran de 5 graus, 2 a Viella, 8 a Tàrrega, 9 a Balaguer i 10 a Lleida. En quant a les màximes, 19 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega, 15 a Balaguer, també 15 a Viella i 13 a Lleida. En quant al vent, el Pirineu tendirà a vent moderat del nord, girant a sud-est amb ràfegues fortes a cotes altes. A la resta tindrem vent fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Yeah.
Dulce Locura de la Oreja de Van Gogh. 12:26 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Independentment de totes les concentracions, mobilitzacions, manifestacions, actes vandàlics, etc. Hi ha una família trista, molt trista. I és que dues persones han mort i dues més han resultat ferides greus. Això va ser ahir diumenge en un accident de trànsit amb quatre cotxes implicats a la carretera C14 a l'alçada de Basella, a l'Alt Urgell. L'accident va passar poc després de les 11 del matí al quilòmetre 131 de la C14 i van participar 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies i 2 helicòpters es van haver d'activar. Segons el Servei Català de Trànsit, les dues víctimes mortals són dos homes, HMA de 25 anys i AMA de 27 anys, amb dos veïns de Sant Andreu de la Barca, del Baix Llobregat i Ull, perquè eren dos germans de 25 i 27 anys. Són dues persones que han perdut la vida a la xarxa viària aquest cap de setmana. Per això et deia que a vegades el que trobem que és important, importantíssim i irrenunciable, depèn de les circumstàncies en les que et trobes, doncs passa a ser un segon pla, i t'asseguro, vaja, no ho sé, però te ben asseguro que a casa d'aquesta família, segur que a hores d'ara qualsevol altra història els importa menys que la pèrdua de dos fills, de 25 i 27 anys, que és dur. Ahir diumenge també es va detenir a dos persones a Soses acusats de portar material per provocar sabotatges i talls de carretera. Els CDRs de Lleida es van manifestar davant de la comissaria de la capital de Sègria per demanar el seu alliberament, cosa que ha passat avui. Aquests dos detinguts han quedat en llibertat després de declarar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i a l'espera d'haver-se de presentar davant del jutge. Estaven acusats de portar material que podria ser utilitzat per provocar desordres i talls de carretera. I la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC el proper 10 de novembre, Meritxell Batet, ha assegurat aquest dissabte que el president Quim Torra no és digne del càrrec si és incapaç de condemnar sense matís la violència i reconèixer i donar suport als Mossos i la resta de forces de seguretat. En unes declaracions a Lleida, just a la seva vella abans del discurs de Torra i el vicepresident Pere Aragonès, Batet ha advertit que la Generalitat no es pot convertir en un instrument d'agitació política al servei només d'unes idees. Ha reclamat a Torra que faci un pas al costat si no condemna la violència. Batet també ha demanat lleialtat a la dreta espanyola, que no faci un ús electoralista de la crisi catalana, i ha defensat l'actuació del govern de Pedro Sánchez. Busquem els esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
D'esports, mira, comencem parlant de motor perquè Marc Márquez segueix inflant aquestes estadístiques, aquestes xifres. Matemàticament ja campió del món aquest cap de setmana a Japó. El que va fer és guanyar un altre títol, de fet el de constructors per a Honda. I Àlex Márquez, que va tornar a tenir una salvada espectacular durant la cursa després d'haver-ne tingut una altra encara de més espectacular als entrenaments del cap de setmana, es va haver de conformar amb la sisena posició, però segueix líder de la general amb 36 punts i, per tant, si el proper Gran Premi en fa 14 més que el segon classificat, es proclamaria també matemàticament campió. Pel que fa a la resta d'esports, en futbol, ull, perquè el Lleida es va imposar al camp del Villarreal B. Arribaven en aquesta jornada empatats a punts amb 17 punts en la posició segona i tercera respectivament, i després de la derrota del Villarreal per 1-3 davant del Lleida Esportiu i de l'empat de l'Andorra, el Lleida Esportiu és el líder en solitari del grup tercer de la segona divisió B amb 20 punts. En bàsquet, el Força Lleida Oviedo va quedar aplaçat, s'havia de jugar divendres, va quedar aplaçat a causa de la vaga, i atenció perquè arriba la primera victòria del Pardinyes Lleida. Benicarló 76, Pardinyes Lleida 80, arriba aquesta primera victòria que jo crec que serà un punt d'inflexió, és aquella victòria que necessitaven. Aquesta setmana, dimecres, a les 9 del vespre, jugaran el partit d'hoquei Liceo Lleida Llista, i també recordem que han guanyat l'AEM femení i també el Vilassana femení d'hoquei. Tot això i més ho parlarem avui a partir de 2:15 a la radiografia.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que l'inici de setmana aquí a Herrera en Cope a Lleida el fem doncs, connectant amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, perquè ens guiï, perquè ens digui, escolta, aquesta setmana passaran com a mínim aquestes coses. La setmana passada, déu-n'hi-do, perquè déu-n'hi-do quina setmana... Mira, no sé si li... Ara li pregunto si li passa el mateix. Aquesta setmana, la setmana passada, vaja, la veig llunyíssim el dilluns passat. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
No sé, quan passen moltes coses, com a que... No sé, jo el dilluns passat el veig llunyíssim ara mateix.
Sí, tu el veus lluny, però jo diria que el veig com una continuïtat des de dilluns fins avui i ja veurem aquesta setmana. No?
Sí, sí.
Perquè realment han estat dies molt intensos per tothom. Però per la premsa, per ens dediquem a la informació, encara més.
Home, han passat moltes coses, I moltes de noves,
I tant, per tant, aquesta setmana tornarà a ser notícia. Diu, sempre preguntes, què serà notícia?
Què serà notícia?
Doncs aquesta setmana tornarà a ser notícia els efectes d'aquesta sentència, a veure com acaba d'arribar tot, no? També els intríngulis polítics, les cartes que s'han enviat el president Torra per enviar al president Sánchez, aquelles trucades que el president Sánchez no es vol explicar, però avui em sembla que el Sánchez li ha respost en una carta. Avui Sánchez està a Barcelona, no sé si el ciutadans que tindrem un contacte o no, suposo que costaria perquè no, però estarem molt pendents de tot l'intrigues que suposi que és a partir d'aquesta sentència. Continuarà sent el tema d'aquesta setmana.
De totes maneres, Francesc, hi ha algun altre tema que ens haguem de fixar per aquesta propera setmana que comencem avui?
Bé, eleccions. Avui mateix hem esmorzat, he matinat bastant, unes quantes enquestes de diari sobre les eleccions, no? On ja comencen a dibuixar un frec-a-frec entre PSOE i fins i tot PP. Dibuixen allò que el PP estaria pujant bastant, el PSOE tornaria a guanyar les eleccions, i Vox més o menys ja mantindria, i qui baixaria bastant seria Ciutadans segons aquestes enquestes. Sense que el bloc independentista sembla que tindria una lleugera pujada. Per tant, el tema electoral també vinculat amb la sentència aquesta setmana serà un altre dels punts informatius i caldrà estar molt atents també als discursos de cada partit. Tot i que no es pot creure, no ens podem creure ara exactament tot el que diran, perquè evidentment després del 10 s'ha de fer política. I els missatges que estem sentint ara no se n'estan fent. Per tant, esperem que després del 10 tot això que estem sentint abans de la campanya es pugui revertir i puguin començar a parlar des d'un costat i des de l'altre.
És curiós que estiguem parlant de polítics, Francesc, i estiguem reclamant que els polítics comencin a fer política. Fixa't on hem arribat.
Exacte, si li la seva...
No, que jo ho comparteixo totalment, Francesc, però vull dir que jo crec que causa dels grans mals que tenim avui en dia en general, potser venen per aquí,
I tant. Potser també va faltar, no?, aquells grans noms de la política, en aquells moments determinants han donat aquell punt de més, no?, i han pogut anar més enllà de les pròpies eleccions. Aquí estem pensant sempre en eleccions. Les pròximes eleccions són a la cantonada, però si no hi fossin, ja estaríem pensant en les següents. Tenim uns polítics que estan pensant amb la pròxima campanya electoral, quan el hauries de pensar és a llarg termini, no? Seria la seva funció. El que és un estadista, de fet, és el que mira més enllà i no es queda només amb la demoscòpia i amb el que diuen les enquestes i amb els resultats electorals que pot tindre o no. És evident que si un pren decisions, si un fa política, també ha de renunciar a algunes coses i ha de cedir. Ara mateix no hi ha, a banda i banda, polítics capaços, segons crec jo, de cedir en les seves pròpies posicions i de dir a la seva respectiva parròquia de que bé, puc arribar fins aquí i no més enllà, però també puc cedir fins aquí i puc cedir una miqueta. No? En aquest moment no es veuen aquests polítics capaços de fer aquest pas més enllà. El bé comú,
sí, correcte. Molt bé, Francesc, escolta, una altra cosa que serà notícia segur, que haurà de compartir portades, per desgràcia suposo, és l'aiguat que sembla ser que arribarà demà i dimecres, eh?
I tant, de demà fins a dimecres, dijous, tenim un temporal sobre les nostres terres. Esperem que plogui com ha de ploure, que no faci dos parats.
Sí.
Si us fa, és evident que no hem de fer notícia, com de fet a algunes èpoques de l'any, a finals d'octubre, des de novembre, ja s'han produït temporals d'aquestes característiques com els que s'estan anunciant. Ara bé, esperem que només hagi de ser l'anècdota i no hagi de ser la notícia. També diria, per a tall de punt i per acabar si tu vols, que aquest cap de setmana tornarem a parlar i molt de la Sovella, o de la Sovella va presentar els actes aquest dissabte, que el proper cap de setmana, sobretot diumenge, que celebra el Dia de la Sovella. Un Dia de la Sovella que aquest any vindrà marcat per una bona notícia, i és que aviat començaran les obres de restauració de la Porta dels Apòstols i de la part del campanar que no s'ha fet. Per tant, parlar de la Sovella sempre també és una bona notícia, i també potser per acabar aquest apunt que fem.
Doncs mira, t'ho compro perfectament. Aquest cap de setmana és el Dia de la Sovella, i si hi ha una cosa més nostra, no és res més que la Sovella.
I tant, sempre és un plaer pujar-hi i disfrutar d'aquest senyor. Esperem que avui arribi patrimoni de la Mancha.
Sí, senyor. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Igualment, Ricard, salut.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
Y como ya venís escuchando cada semana, hoy volvemos a estar con la doctora Torrejón para hablar de uno de los principales problemas de salud actuales, es el exceso de peso. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Oye, la mayoría de las personas pensamos que mantener un peso correcto es muy difícil. Yo ya me incluyo. No sé, es casi como imposible. O sea, ya lo vas probando y no hay manera. ¿Es cierto o sí que se puede?
No es cierto y se puede. No es cierto en qué sentido. Mira, yo el ejemplo que le intento dar a los pacientes es con la hipoteca, ¿no? Cuando pagamos cuando nos compramos una casa, pasamos como dos periodos. El primer periodo que tenemos que devolver el dinero a través de la hipoteca, y el segundo periodo que ya le hemos pagado y disfrutamos la casa. También la disfrutamos al inicio, pero no es nuestra, del banco, ¿no? Entonces, evidentemente, utilizando ese ejemplo, el periodo más duro para nosotros cuando tenemos que devolver la cuota mensual de la hipoteca, porque claro, tenemos que hacer ajustes en nuestra economía para devolver el dinero. Pero cuando ya hemos pagado la casa, es decir, ese dinero que teníamos que devolver para la hipoteca, ya lo tenemos para gastar en otros sitios, ¿no? Pues lo mismo le pasa al peso. Es decir, la faceta más dura, llamémosle así, es la de la pérdida de peso, porque tenemos que hacer una serie de autocontroles, restricciones, quito de aquí, pongo de allí, para conseguir ir bajando poco a poco. Este periodo, que es el más difícil, es el que la gente considera más fácil. ¿Por qué? Porque tiene una durabilidad, es decir, me voy a adelgazar 2 meses, 3 meses, 5 meses. Sin embargo, el de después, que es ya he pagado la hipoteca, ya he perdido el peso, ya no tengo que hacer esos sacrificios, ese periodo es muchísimo más fácil. Lo que ocurre, que ¿qué pasa? Es para toda la vida, es como de lo que decía el de Toy Story, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Y ahí es donde uno le da miedo, ¿no? Porque no le ve cota, no le ve límite, y entonces, jolín, y toda la vida controlándote, ¿vale? Es así, pero el concepto en sí mismo es que el mantenimiento es muchísimo más fácil.
Doctora, ¿y el truco? ¿Hay truco para mantener el peso después?
El truco es como la deuda. Vamos otra vez aquí, ¿no? Con el dinero, que la gente lo suele entender muy bien. yo si debo 50 euros estoy intentando devolverlo, ¿vale? Porque si no devuelvo los 50 euros, si me ponen los intereses, lo que voy a tener que seguir pagando va a ser más. Y así sucesivamente. Entonces, para mantenerse, una vez que yo llego a mi peso es, me he cogido 2 kilos, pues por ejemplo, porque ahora vienen las navidades o he tenido unos eventos, lo que quiera que sea, he cogido 2 kilos. Perfecto. Los pierdo ya de inmediato. No el lunes, no la semana que viene, no cuando pase la diada, no cuando pase el pilar. No, no, no. Ya. Hoy mismo, porque esos 2 kilos me va a costar muy poquito trabajo de perderlos, perdón, pero sin embargo, si eso se va acumulando, entonces ya se me va a hacer mucho más cuesta arriba.
Claro. ¿Y se puede garantizar, por cierto, la pérdida de peso?
En absoluto. Y quien la garantiza sabe positivamente que le está diciendo una gran mentira al paciente. No se puede garantizar por una razón. En primer lugar, porque cada persona es diferente, los procedimientos son diferentes y evidentemente, bueno, pues tendríamos que entrar en uno a uno. Pero en cualquiera de los procedimientos que se utilice, a partir de que se ha conseguido la pérdida de peso, el que nos mantengamos en el peso va a depender de que el paciente, por su cuenta riesgo, de manera completamente voluntaria e individual, vaya ingiriendo, es decir, vaya metiendo dentro del cuerpo lo mismo que es capaz de quemar. Es esa la regla de oro que hace que nos mantengamos. Por lo tanto, como eso depende de la voluntad del paciente, de las circunstancias y de lo que quiera hacer, nadie puede garantizar, nadie puede controlar la voluntad del paciente y, por lo tanto, el resultado es imposible que pueda garantizarse. Claro. Salvo que yo me encierre al paciente conmigo 24 horas al día y lo controle yo, pero vamos, esto no conozco yo ningún procedimiento que lo haga.
Hombre, sería una novedad, también.
Sería una novedad, sin lugar a duda.
Oye, ¿cómo ayudáis en vuestro centro médico a mantener este peso perdido?
Pues te lo voy a resumir en muy poquitos datos, Ricard. En primer lugar, ayudándole a que pierda el peso de una manera normal, es decir, comiendo bien, comiendo de todo, a darle unas reglas muy sencillas que es facilísimo cumplir. De hecho, el mantenimiento de nuestros pacientes es de 7 días que tiene la semana, 5 como sano y 2 libre, ¿vale? Me puedo permitir el lujo, el extra o lo que más me apetezca. Uh-huh. Y luego nosotros facilitamos, en según qué momento, facilitamos a nuestros pacientes lo que es el control del mantenimiento de peso mensual y dentro del año. Es decir, hacemos 12 controles, uno por mes, una vez 12 controles al año, con lo cual vamos viendo si el paciente se va manteniendo, ¿no? Es decir, le vamos tutelando durante un año para demostrarle lo fácil que es y para que luego, cuando ya nosotros no estemos, le resulte todavía más fácil mantener el objetivo.
Pues no lo dudéis, llamad al 934 14 36 31, 934 14 36 31. No dejéis que la deuda, como decíamos al principio, es una buena manera de explicarlo también, del peso, vaya aumentando. Informaros con la doctora Torrejón y plantearle todas las dudas que tengáis, que al final, te dan el teléfono para eso. 934 14 36 31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, buena semana.
Un saludo, hasta luego.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres. Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent amb l'espai Algú ha fet, amb el Joel Carnicer. Espera un moment, Joel, abans, perquè avui que hi penso, et dono mira, et dono ja el meu telèfon. Està gravant ja, Està gravant vídeo amb el tema selfie, te l'aguantes tu mateix i et graves mentre fas això. Però no parles, que tens el micro parat encara. I estem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ni tan sols mirava, s'has apuntat bé?
No, he fet com un laudrup.
Què has fet?
No, he passat sense mirar, vull dir, no... No sé com haurà quedat això.
Mare de Déu, a veure, porta.
Un salut a mis fanses.
Molt bé, doncs, això són coses que fem així en directe. Ara ens mirarem el vídeo a veure com ha quedat. Joel Carnicer, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Estem ja hem passat de la meitat del mes d'octubre, Estem a una setmana i mitja de la castanyada,
Sí, sí, el Gwendolyn. Què farem per Gwendolyn?
L'he de buscar,
Aquest any hauríem de fer alguna cosa, Ricard, alguna temàtic.
Algo temàtic
del Gwendolyn.
Doncs ho haurem de fer la setmana vinent,
Sí, a tu i a mi que ens agrada tant el... això de la castanyada. Jo sóc un remix, eh? M'agrada molt el Gwendolyn, però és que també m'agrada molt la castanyada. Però en cas de duda,
també, eh?
En cas de duda, que es faci la castanyada, perquè és nostre.
Oh, clar.
O sigui, però m'agraden molt els dos.
Escolta, l'altre dia em vas cantar una cançó, quina era? La de los micros?
Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos.
I qui era?
Però la Tata Golosa.
Ah, la Tata Golosa, és veritat.
Sí. Prova, prova, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. I ara, los tambores.
Ah, és veritat. Per això ja té dies,
sí,
eh?
Sí, jo era un adolescent.
Sí, sí, sí.
A veure.
Mira, això sonava... Bueno, sonava.
A veure, a veure.
Mira, mira, ja veuràs.
M'encantava.
Los micrófonos, chupaita, no micrófonos. El sexo.
Los micrófonos.
Si hem anat a la millor part. Ara que no cante.
Toma, ja.
O sigui, ara bàsicament el que fa és moure's.
Venga.
Cada vegada no, ell es mou poc, eh?
Venga, toma.
O sigui, es mou poc, respira fort.
Deu estar fent perquè... cardio.
Los tambores.
Toma.
Sí, de tot, està fent cardio, sí, és veritat. De totes maneres, encara no he entès el tema de los micrófonos, però bueno.
No sé, però era un temazo, jo tenia... tenia 15 anys o 14, una etapa molt bonica de la meva vida.
Però que has de tenir 15 anys o 14, aquesta... però quants anys tens ara? Si això no fa res.
27 ni tenia. Ara tinc 27. Ah. Abans hi tenia 14, quan va sortir aquesta cançó?
Que no, home, no, que no fa tants anys.
Ui, tant, o que no.
Ara ho buscaré.
Jo tenia 14 anys, o així, va ser una etapa molt divertida de la meva vida, molt divertida.
4-5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas,
los micrófonos.
Mercados,
robados, calados, los micrófonos.
Te la saps, eh?
Claro.
Disco dance,
house music, after hour, los micrófonos.
Quina cançó més absurda.
Cante, això ho hauríem de fer a l'altre espai.
Home, cante.
Dos culos, dos micrófonos.
Dos micrófonos, claro, a micro per cosa.
Claro, per natja.
Va.
Vale.
És que me lies aquí a posar coses.
Bueno, és la gràcia, és la gràcia del nostre espai.
Los
que és absurd. Bueno, a més també fem això, que
¿qué?
Recordem que ens han enviat, van enviant àudios i no pensem en el número, ja tornen a recordar, per si de cas.
És el 664-526-180.
Vale, jo ja el recordo a l'Instagram també, per si de cas. I,
sí.
I
a veure, un moment, no, que estava buscant...
A veure, Ricard, no tindrem espai al final. No,
aquesta cançó té 10 anys. De los micrófonos.
¿Del 2009?
2009.
No. 2007?
Micromania.
No. Ha de ser 2007. No, ha de ser 2007.
Bueno, potser va sortir el 2007.
Ha de ser 2007.
I després l'àlbum va sortir el 2009.
Ah, ha de ser 2007. Jo tenia 15 anys.
Pues és no. De quin any ets tu?
Del 92.
Pues és relativament jove aquesta noia, també és de l'any 83.
Ah, bueno.
O sigui, que ella tenia 20 i pocs, també.
Sí.
Bueno, s'ha de tenir estómac
2007,
per sortir 2007, a cantar aquesta cançó.
Los micrófonos. I després va fer Les pastilles.
La pastilla i després mateix. El Chiqui Chiqui.
Aquesta ja, no me'n recordo.
El 2014 va fer el Busca Busca i a la...
Mira, 2007.
El 2016 va fer el Piscini.
Ah, els hauré de... No estic al dia, ja.
Que bo, eh? Mira, Micromania, el 2007.
Veus? 2007.
La pastilla, el Chiqui Chiqui... El
busca
i la Piscini.
I la Piscini.
I ja està. I el 2016 li vam perdre la...
Bueno, èxit des de... Ja tornarà.
Bueno, va, sèries, tio. Que porta 5 minuts aquí xerrant.
Ja. Bueno, què vols, lleis?
Saps com val un segon de ràdio?
Ja, és que... I el meu temps? Tu saps el que val el meu temps?
Va, digue'm dos sèries.
Dos sèries. Peaky Blinders.
No, dos sèries no. Dos lleis absurdes que segueixin en vigor.
En Indiana, el valor del número pi... estuvo a punto de ser 4 y no ser 3,141592. Pero el proyecto de ley no vio la luz.
Ah, era un projecte de llei.
Sí.
I què sabran els polítics?
Van decidir que de dir, mira, això és molt complicat, això de que el número pi sigui infinit...
O sigui, en lloc d'arredonir-lo allò una mica, dir, bueno, pues 3,14, 15, ho fem a 3,16, no?
De fet, la diré més grossa, i és que hi ha una entrada a la Wikipedia sobre el proyecto de ley d'Indiana sobre pi. I es diu així.
Però el podien arredonir a 3, que... és més a prop. No, a 4, venga.
Sí, la casa és gran. El proyecto de ley de Indiana sobre pi es el apodo que se le dio al proyecto de ley número 246 de las sesiones del año 1897 de la Asamblea General de Indiana. Uno de los intentos más famosos por establecer una verdad científica bla bla bla. que parecen sugerir varios valores incorrectos de pi, tal como 3,2. Bueno, total, que el Ferdinand von Lindemann va dir que no, que s'havia de canviar i tot això. És a dir, hi ha molta traca... Si voleu buscar-ho, projecte de ley de Indiana sobre pi.
Bueno.
¿Vale? Un altre. En Arkansas...
Arkansas.
Que Arkansas, que en anglès es diu Arkansas. Arkansas.
I com ho saps tu que es diu així?
Perquè jo soc quasi bilingüe. Soc
quasi bilingüe.
Soc quasi natiu. En Arkansas se prohíbe a los perros ladrar a partir de las 6 de la tarde.
¿A los perros?
A los perros.
Qué bo.
Sí, que, sí, sí. Bueno, més. Les notícies que he trobat, jo entenc que pot ser que hagi sigut un cap de setmana una mica complicat, pues perquè ara ja a la tardor ja no ve tanta gana de sortir aquestes coses, però us, especialment als nois us dono un avís, i és que aneu amb cuidado amb internet, perquè diu que el porno contribuye al calentamiento global tanto como Bélgica. O sigui, a mi me sembla, és molt normal utilitzar aquestes pàgines, però aneu amb cuidado, potser no cal que les feu servir tres vegades al dia, perquè...
Però s'escalfen les màquines o és l'escalfament de
bueno,
les persones?
Bueno, diu que la ingente cantidad de pornografía online contribuye al cambio climático tanto como un país del tamaño de Bélgica.
Caram.
Según los investigadores, los vídeos colgados en internet contribuyen a la emisión de 300 millones de toneladas de CO2 cada año.
Caram.
Casi una tercera parte de esos vídeos son de contenido pornográfico. Para llegar a esa conclusión, los responsables del estudio calcularon la cantidad de electricidad necesaria para transportar todos estos datos, así como para verlos en los diferentes dispositivos.
Mira, ens en riem, però déu-n'hi-do, va.
Vigileu amb el CO2 i amb les pàgines.
Abans anàvem a les llibreries, bueno, on veneien revistes i compràvem una revista i durava mesos.
Quina vergonya, això sí que havia de ser incòmode.
Però durava mesos.
Pues quin avorriment.
Una revista.
El Canal Plus, quan estava codificat...
Era horrible.
Ves algo, eh? Ves
no, algo. T'imaginaves algo.
Bueno, sí, exacte.
T'imaginaves algo.
Però bueno, el cas és... Bueno, en fin, que vigileu amb la pornografia, vale. Ara que ve el fred.
Te queden 3 minuts i mig.
Vale, aquesta no l'he trobat molt divertida, però la fico dins la categoria de rares.
Encara no fet notícies avui.
Sí, la del porno.
Ah, vale. Aquesta és la primera, vull dir.
Schwarzenegger... Se disfraza de vendedor cutre para trolear a clientes que quieren un coche eléctrico. O sigui, jo no sé, la gent...
De fet,
la revista es diu Motor Passion, és a dir, que tampoc... Vull dir, no podia sortir molta cosa interessant aquí. Diu... I el Schwarzenegger, Schwarzenegger.
Però tu diu, com el dius, aquest home?
Schwarzenegger.
Saps com el diu la meva mare?
Com?
Que segur que m'està escoltant. Després me diu, mira, que et vaig escoltar. Diu el Schwarzenegger.
Bueno.
I ja està.
De Carl Schwarzenegger.
Perquè jo me'n recordo que... Sí, el Schwarz... I com s'escriu? Un dia li vaig ensenyar com s'escrivia i diu, hosti, però quantes H's, W, Z's i G's d'aquí?
El Schwarzenegger.
M'agrada
molt el Schwarzenegger.
Ja està, el Schwarzenegger, no cal tanta història.
A més, també tindria un altre que l'informal, a principis dels 2000, va ficar de moda dir-li Chuache. Me'n recordo, el Chuache. Llavors hi deien... Bueno. En fi, bueno, no vull llegir la notícia perquè no em sembla molt divertida, així que només vull dir el titular i ja està.
Però que has dit alguna cosa?
Sí, lo de el Schwarzenegger que se disfraça i no sé què.
Va, però ja, però li ven el cotxe o no, que és el que m'interessa.
No, ell no vol vendre cotxes, va en contra dels cotxes.
Vale. I l'altre el compra o no el compra?
No què sé, Ricard, llavors, resulta que la notícia més avorrida la vols dir ara.
O jo què sé, acaba-la perquè bueno, ara no podré dormir.
Diu, ¿sabes que hay sobrepoblación en el mundo, verdad? Los coches de gasolina producen contaminación y frenan la población. Esa es la idea. Así intenta vender un Arnold Schwarzenegger de incógnito vehículos con motores de combustión en una campaña promocional dirigida a impulsar la venta de coches eléctricos.
Ja l'entenc.
Vale, m'he equivocat. Ella està a favor dels cotxes elèctrics.
Bueno, després, però primer el que li estava suggerint era de controlar la natalitat.
Exacte, de dir, ja massa sobrepoblació.
Bueno, natalitat o la mortalitat.
Sí, compra cotxes de gasolina.
Claro que sí, anirem matant gent. Va.
Sí.
Bueno, molt bé. Bueno,
més, un hongo transforma a les cigarras en zombies sin genitales que tratan de tener sexo todo el rato. O sigui, el titular és aquest, ¿vale? Díxeme el torna.
Sí, torna a dir.
Un hongo transforma a las cigarras en zombies sin genitales, o sigui, entenc que se'ls hi cauen, que tratan de tener sexo todo el rato.
Això és una publicació científica.
Això és una publicació que surt amb però, la font és, es diu mi brujo.
Però una cigarra, comencem.
Un hongo.
No, ja, bueno, sí, un bolet. Un bolet.
Vamos. La cigarra se'l menja...
Però què és la cigarra?
L'animal aquell.
Aquell.
Que té com... Que sembla com un mosquit, però... vull dir, aquell és gros, com una papa... Hòstia,
això és una cigarra?
Sí, que foten que color marró.
Que no, que la cigarra és més grossa.
De color marró, com sí. Si fos un grill.
Sí, que fan el soroll, aquell soroll.
Fan gua, gua!
No, així no ho fan, però vaja, fa soroll.
Pues la
o sigui,
cigarra,
que perden la part genital.
El grill gran menja el bolet, li cau en els ous.
Bueno, li cau.
Bueno, els genitals. I una vegada han caigut els genitals, intenta mantenir relacions sexuals tot el
temps.
Tot el rato.
Ara que li ha caigut,
Ara sí, no?
Ara vol fer això. No, si és que no ens entendrem mai.
En definitiva,
mai.
Bueno.
Molt bé. Escolta, re, que ja estem... Ja
acudit.
No, acudit no.
Acudit molt ràpid.
No, acudit
diu
no.
Que estos son dos, diu que estos son dos que se encuentren y no dice otro. Diu, oye, Manuel, diu, tu cotxe és automàtico? Manuel. Diu, és manual. Diu, manual, diu, tu cotxe és automàtico?
Bueno, no, volia acabar amb això.
M'has desmentat! Idiota! Però pots saber de què vas? D'assassinat! El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn.
Halloween, Ramon, Halloween.
Mira, Ramon, avui celebrem la castanyada, que és una festa molt nostrada.
Mai millor dit. Bueno, doncs la setmana vinent parlarem d'aquest tema.
Jo, si vols, t'imito el Josep López, que se'm dona de meravella.
Doncs pues mira, acabem això, vinga.
Vale? Bueno, me surt l'altre, el de la que s'avecina.
Bueno, pues el que vulguis.
A la guarrilla pelirroja, su doctor, ¿qué eres tú? El maroto la hizo gozar como una perra. ¿Soy el primero?
Podries triar un altre passatge, eh? Ja. Bueno, va. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records. Cap on anem avui?
Avui recordarem una cosa que ja no existeix, que era la sega com es feia abans.
Ai.
Però potser en parlem demà, de la sega, no ho sé.
Vinga, va.
Avui parlem d'emportar-se la bandera. Carai, i què és emportar-se la bandera? Cal dir que aquesta no és pas una guerra de banderes, ni de portar la bandera a la bugaderia, com alguns han fet. Es tracta d'una antiga tradició de segadors que hem recuperat de l'explicació de l'amic Felip Vendrell. Es diu que abans, que algunes colles de segadors, generalment les que eren més grosses, portaven una camisa al cap d'un bastó com si fos una bandera. Aquesta bandera la plantaven al lloc més alt del camp, que segaven, i a vegades succeïa que una altra colla rival, que es creia més treballadora, els la tirava a terra. Això era un desafiament, que s'acabava marcant dos trossos de sembrat, iguals, i el més valent de cada colla intentava segar-lo en menys temps que l'altre. Si guanyava la colla que havia fet el desafiament, tenia dret a importar-se la bandera. I si perdia, havia de pagar una unça i deixar la seva pròpia camisa. Cal dir que els segadors anaven en colles amb un cap que es preocupava de fer els tractes i de distribuir els segadors en una o altra casa. Aquests homes eren els capdavanters, que a l'hora de segar també anaven al davant, marcant la marxa del treball. Solien arribar amb un barret de palla o bé un mocador lligat al cap i portaven el volant penjat a l'espatlla tapat amb l'embòs, que era un bastonet flexible amb un sol que s'adaptava al volant per tapar el tall i evitar de fer-se mal. També portaven l'esclopet per posar-se a les mans i així protegir-la d'algun tall. Cadascú portava les seves pedres d'esmolar. Això era la costum d'abans i emportar-se la bandera, que és una cosa desconeguda perquè avui es parla de banderes reivindicatives, ja que era una bandera de feina. Uh-huh. I la dita, diu, no es pot dir missa i tocar les campanes. O sigui, que això és... Ho hem d'aprendre, també.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem a la una. Busquem la darrera hora informativa, com sempre. I després, al migdia, a Lleida, ja saps, parlem del Dia de la Seu Vella, que serà aquest proper cap de setmana, dins dels bocins d'història, amb el Joan Ramon González, com a president de l'Associació Amics de la Seu Vella. I a dos quarts de dues, la radiografia amb tots els resultats del cap de setmana fins a les dues.
La una, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay sentencia contra el violador del ascensor. La Audiencia de Madrid le condena a 96 años de cárcel por varios delitos de agresión sexual, Álvaro Coutelén.
El juez en concreto le considera autor de dos delitos continuados de agresión sexual, otro de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal, dos delitos de lesiones y otros dos de robo con violencia. En total, esos 96 años, que son los que pedía el fiscal. En su auto, el juez también señala que el límite máximo de cumplimiento serán de 25 años, aunque para beneficios penitenciarios o permisos de salida se tomará como referencia el total de la pena, los 96 años. Dicho de otro modo, Pedro Luis Gallego, a punto de cumplir 62 años, saldría de la cárcel 2000 con 87. Contra esta sentencia hay posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los disturbios, los graves altercados en Cataluña dejan un total de 289 policías heridos en tan solo una semana desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas. De ellos, 154 son Mossos de Escuadra, hay un guardia urbano y también 134 policías nacionales. Precisamente en los micrófonos de Herrera en COPE hemos escuchado testimonios de agentes, también de sus familias, que han contado los largos días que están viviendo. Gabriel es policía nacional y ha participado en el operativo de las calles de Cataluña.
El adoquín evidentemente duele y hace daño y te puede abrir la cabeza y te puede matar, pero que son muchas situaciones. Y sobre todo, lo que yo le quiero hacer hincapié en cuál es la situación que queda a los compañeros de las comisarías locales y su familia. Porque cuando termine todo esto, ellos se quedan y ellos lo sufren.
Testimonios como el de Gabriel y el del resto de policías y familiares lo puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Te cuento también que acabamos de conocer la primera sentencia en España contra el conocido como Cártel de los Camiones, Joaquín Vidmanos.
La Unión Europea dictaminó que los grandes fabricantes del sector estuvieron más de 10 años pactando precios para acopar el mercado e impedir la competencia. Ahora el juzgado de lo mercantil de Pontevedra ha dictado la primera condena contra Iveco. Deberá indemnizar a un camionero con 40.000 euros, el 9% de lo que costó el vehículo más los intereses. Su abogado Juan Camacho asegura a COPE que son muchos los transportistas que se vieron perjudicados por este cártel en España.
Sobre unos 50.000 camiones. El cártel es desde el 97 al 2011, con lo cual, pues, son muchos camiones.
Y recuerda que todavía hay tiempo para demandar.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que un tercer grupo de rescatadores se ha accedido a la cueva Cueto Coventosa de Cantabria para seguir con las labores de rescate de los cuatro espeleólogos portugueses que entraron el sábado a hacer la ruta y no se sabe nada de ellos. Las lluvias de las últimas horas habían hecho imposible pues poder acceder a esa zona porque había subido el nivel de los ríos internos. Cuatro personas han sido detenidas por actuar como correos humanos para entrar droga a través del aeropuerto del Prat y de Barajas. Los agentes se han incautado de 12 kilos de cocaína. Siete personas han muerto este fin de semana en las carreteras, entre ellas dos peatones y un motorista. Ya son 876 los fallecidos en las carreteras en lo que va de año. En Chile, al menos son 10 los muertos por los disturbios tras la decisión de subir el precio del metro. Desde el gobierno ya han dado marcha atrás y su presidente, Sebastián Piñera, advierte que el país está en guerra. El gobierno español, por su parte, ha pedido precaución en los viajes previstos para Chile.
Y en deportes estamos pendientes de conocer la fecha del clásico, José Luis Corrochano.
Se esperaba una decisión para estas horas, conocer la fecha del aplazado Barcelona-Real Madrid. Vamos a saber cómo marcha, si es que ha empezado la reunión del comité de competición, Juan Antonio Alcalá.
Pues no ha empezado. Se retrasa esta reunión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que iba a comenzar a las 10 en punto de la mañana y que comienza exactamente ahora, 1:03 de la tarde, en la sede federativa de Las Rozas. El comité va a recabar por escrito las informaciones del Real Madrid y del FC Barcelona, que están de acuerdo en jugar el clásico el día 18 de diciembre, miércoles 18 de diciembre, y casi con total seguridad el comité va a fijar esa fecha para el FC Barcelona-Real Madrid. La Liga de Javier Tebas se opone, quiere que el clásico se dispute un sábado, así que habrá lío seguro. La resolución del comité, que arranca ahora la reunión con 3 horas de retraso, se espera Corrochano para las 3 en punto de la tarde.
Y tenis, Sergi Bruguera ha dado a conocer el equipo para la Copa Davis que se va a disputar en Madrid la semana del 18 al 24 de noviembre. Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano López y Granollers son los elegidos. Bruguera sobre la nueva competición.
Es un formato que da muchísimas más posibilidades a que los grandes jugadores puedan jugar. Esto creo que lo hace muy atractivo en una semana ver a los mejores del mundo y con sus selecciones. A mí me gusta mucho el formato. Perdemos un poquito la ventaja de poder escoger nosotros cuando jugamos en casa. Nos gustaría jugar en tierra, pero bueno, todo no se puede. Yo creo que será un grandísimo espectáculo aquí en Madrid, que todo el mundo va a disfrutar mucho.
Son 6 grupos, pasan los 6 primeros y los 2 mejores segundos a cuartos de final. El grupo de España es contra Rusia y contra Croacia.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la última semana del Sínodo sobre la Amazonía y en ese contexto se ha presentado en Roma una iniciativa singular de formación universitaria para las comunidades indígenas.
Hablamos de Nopoki, una universidad singular para los indígenas que puso en marcha hace 14 años el obispo Gerardo Cerdín en la ciudad de Atalaya, en la Amazonía peruana, un lugar a donde llegan aventureros, arribistas y colonos deseosos de explotar sus enormes riquezas de madera, petróleo y otras materias primas. Monseñor Zendín detectó que una causa del aislamiento de sus comunidades era la falta de una formación adecuada y la disparidad de lenguas. La mayor urgencia era formar docentes bilingües, capaces de asumir un liderazgo en sus comunidades nativas. Ahí está el germen de una universidad única en su género, cuyo nombre, Nopoki, significa estoy aquí en lengua Shipiba. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et parlo des de COPE Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, a través de les aplicacions que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil o des de la web cope.es. En tots aquests dos casos pots triar, a més, no només escoltar COPE, sinó que escoltar COPE Lleida, que al final jo crec que és l'important. Estan passant moltes coses i està clar que ens agrada saber el que passa a tot el món, però saber el que passa a casa nostra jo crec que també és un deure i és coses que la gent vol. Per cert, que a hores d'ara hem guanyat un grau, estem a 13 graus, buscarem com sempre la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja saps que hi ha previst per demà i passat demà forts aiguats, per tant, ull a tot això. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i de seguida connectem amb el Joan Ramon González. Avui fem un bocins d'història especial. Especial de què? Doncs del dia de la Seu Vella, que és aquest cap de setmana, però que no ve de cop, sinó que ve acompanyat d'actes durant tota aquesta setmana. En parlarem abans d'arribar a dos quarts d'una, de dues, i després de dos quarts dues fins a les dues, ja saps que parlem d'esports a la radiografia. Però com et deia, abans de tot, connectem amb el David Torres, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Acabarà cobrint-se el cel durant la resta de la jornada amb precipitacions al Pirineu en forma de neu per sobre dels 1.800 metres i precipitacions en general febles, però més probables i amb més intensitat al final del dia. Les temperatures, 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 14 a Viella. El vent serà variable fluix i de cara a demà, dimarts, amb aquesta situació complicada de la Dana, el cel cobert amb xàfecs i tempestes localment fortes o molt fortes i persistents amb acumulacions de més de 60 mil·límetres en 12 hores. També es produiran gelades febles a punts del Pirineu i les mínimes a la Seu d'Urgell seran de 5 graus, 2 a Viella, 8 a Tàrrega, 9 a Balaguer i 10 a Lleida. En quant a les màximes, 19 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega, 15 a Balaguer, també 15 a Viella i 13 a Lleida. En quant al vent, el Pirineu tendirà a vent moderat del nord, girant a sud-est amb ràfegues fortes a cotes altes. A la resta tindrem vent fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Ràpidament l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que, com dèiem, et relativitza tot plegat. T'ho relativitza tot. Tot, o almenys amb algunes cases, eh? Aquest cap de setmana hi ha hagut dos morts i dos accidents en un mateix dos morts i dos ferits en un mateix accident amb quatre cotxes implicats a Bassella, a l'Alt Urgell. Dic que tot es relativitza, depèn de la situació en la que et trobes. Estem amb el tema de la sentència. I no trobo malament, que per una persona sigui pràcticament un tema de vida o mort. No ho trobo malament, ho respecto. Aquí cadascú li dona importància al que vol, però dic que de vegades, depèn de les notícies o depèn del que et toca viure a casa teva, relativitzes el que fins llavors pensaves que era un problema gravíssim. Doncs els dos morts d'aquest accident en el que es van veure implicats quatre cotxes són dos germans de 25 i 27 anys, de 25 i 27 anys, de Sant Andreu de la Barca. Jo sé que quan donem les informacions als mitjans de comunicació, al final estem llegint unes xifres i per desvirtualitzar tot plegat, doncs aquest número 2, aquestes xifres, aquests 25 i 27 anys, doncs anem a recordar que són dos persones, dos germans, que pertanyien a la mateixa família i que, déu-n'hi-do, les hores que deuen d'estar passant. Aquest cap de setmana hi va haver dos detinguts a Soses acusats de portar material per provocar sabotatges i talls de carretera que han quedat en llibertat aquest mateix dilluns. I també recordem que la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC el proper a les eleccions del 10 de novembre, Meritxell Batet, ha dit que Torra no és digna del càrrec si és incapaç de condemnar sense matís tota la violència. La presidenta del Congrés exigeix lleialtat a la dreta i diu que el govern espanyol actua amb contundència contra la violència. Recordem que amb esports, que en parlarem a partir de 2:15, a la radiografia, parlarem de Marc Márquez, d'una nova victòria i d'un nou campionat, en aquest cas el de constructors. Parlarem d'Àlex Márquez, que surt líder de la cita de Japó, mantenint una sisena posició amb 36 punts d'avantatge. Parlarem de la victòria del Lleida Esportiu i que es col·loca líder en solitari després de moltes jornades, primer amb 20 punts. També de la primera victòria del Pardinyes Lleida, Benicarló 76, Pardinyes Lleida 80. I parlarem també de les victòries de la EM femení i del Vilassana femení. Tot això serà a partir de 2:15. Ara fem una pausa ràpida per començar a parlar dels bocins d'història i sobretot d'aquesta setmana especial, una setmana en la que culminarà amb el Dia de la Sovella, que serà diumenge, però que l'acompanyarà tot un seguit d'activitats que comencen avui mateix a les 7 de la tarda, commemorant els 10 anys del Consorci del Turó de la Seu Vella. Aquesta tarda a les 7 a l'Espai Orfeo.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en COPE.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Ah, sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Al punt que arribem a 1:15. Recorda que estem a 13 graus i que ara és el moment d'obrir els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues aquí amb una caloreta moderada, no?
Sí, bueno, moderat. 13 grauets, eh? I, aviam, que això ja sabem que havia de passar, que les temperatures han de baixar.
La tardor ha d'arribar, s'ha acabat l'estiu. Si algú no s'ha enterat, ja s'ha acabat.
La setmana vinent és la castanyada.
senyor.
Vull dir, perquè semblava lluny.
Sí, queda més lluny perquè és cap al...
Bueno, és divendres,
setmana,
és dijous.
La tenim aquí.
Però vaja, sí, això ja és d'aquí. Sí. Jo abans vivia, fa molts anys, en una casa de calefacció central, i l'engegaven sempre la nit de la Castanyada, per Tots Sants.
Sí.
És igual si feia més fred abans o no, s'engegava aquella nit sempre. Sí, marcava allò l'inici, oi?
Correcte, és una mica com la tradició, inclús les castanyeres, jo recordo el carrer Major, aquelles famoses que se posaven, i era una manera també de mantenir ja pràcticament encara tallar el fred, no?
Clar que sí.
Ara, bueno, compartim els gelats, però què li farem?
Joan Ramon González, cap d'arqueologia del Departament d'Arqueologia de la Diputació de Lleida, però avui també, bueno, avui també, sempre ho és, però avui com a president de l'Associació Amics de la Seu Vella, una associació responsable i encarregada de recordar-nos doncs, que segueix existint aquest turó de la Seu Vella, que segueix havent la Seu Vella, que encara que sembla que no es mou res, que es van movent coses, que es van aconseguint coses, molt lentament, això sí, però no per gust de l'associació, ni molt menys, ni de la ciutadania, sinó que, bueno, la burocràcia i tot plegat està així. I són els que, l'associació dels Amics de la Seu Vella, els que van triar doncs aquesta data al calendari, el darrer cap de setmana d'octubre, que ja ho hem explicat, però anem a fer 5 cèntims, Joan Ramon, per què està triada aquesta data així?
Sí, sí. Bueno, primer de tot, recordar als oients que avui estem fent el programa especial que cada mes dedicarem al turó de la Seu Vella, i que ja el mes passat ja vam fer el primer, dedicat a tot el turó en general, i avui ja estava previst que parlaríem de les activitats de la gran festa de la Seu Vella, a la que animem sempre a la ciutadania, que se'n recordi de que com a mínim un dia a l'any, com a mínim, encara que ha de ser tots els dies de l'any, sempre això del dia D, sempre és per en recordar-se una mica més, però que sempre és perquè tot l'any estigui present.
Correcte.
El dia del pare, de la mare, del padrí, de la padrina, de lo que sigui, el dia de la Seu Vella passa el mateix, no? Llavors, enguany farà 33 anys que any rere any se celebra el dia de la Seu Vella. Hi ha molta gent que encara no sap què és el darrer diumenge d'octubre. Per què es va triar el darrer diumenge d'octubre? Doncs la junta de l'associació que llavors presidia mossèn Jesús Tarragona l'any 1986 va decidir que fora aquesta data per una raó històrica. El 30 d'octubre de l'any 1278 es va consagrar a la catedral. És com la inauguració formal de la seu, de la catedral. Llavors, el diumenge que està més a prop d'aquest 30 d'octubre es va decidir que fora el dia de la Seu Vella des de l'any 1986 que sortirà. Sense interrupció, s'està celebrant...
Ininterrompudament.
Exactament, gràcies, Ricard. Menos mal que tu t'hi
has. Perquè primer m'he hagut de pensar.
I, clar, en aquests 33 anys, el dia de la Seu Vella ha evolucionat, ha anat canviant. Al principi era un dia... solament de diumenge, una jornada molt acadèmica. Potser l'únic que es manté des d'aquella època és la missa inicial que es fa, en record dels socis difunts, però després el dia ha anat ampliant-se. Des de fa ja uns anys s'ha ampliat a tota una setmana d'activitats. La setmana comença posant diferents conferències i el dia de la Seu Vella es dedica a fer una festa més gran de moltes activitats perquè la gent tingui motius per pujar-ne. Llavors, avui mateix, ja aquesta tarda, ja tenim la primera activitat de tota la setmana que tindrem, i avui precisament tenim una que recorda una efemèride moderna, recent, que és que fa 10 anys es va crear el Consorci del Turó de la Seu Vella, cosa que és molt important per la gestió de tot el conjunt monumental del turó. I per parlar-ne d'aquesta institució des del punt de vista administratiu molt important, perquè hi hagi coordinació entre els dos propietaris que té el monument, Paeria de Lleida i Generalitat de Catalunya, es va crear aquest consorci. De fet, des del 2009 que existeix, en aquests 10 anys, s'ha notat que hi ha un consorci al darrere perquè veritablement s'han aconseguit un avanç important en moltes coses.
Entre clar, perquè
la
si no,
candidatura.
Clar, perquè si no, un per l'altre era un problema.
Correcte. Abans, quan estava el patronat a la Seu Vella, que era la institució anterior, és el que passava. Tot i que hi havia aquella voluntat, però no hi havia coordinació. Ara hi ha un gestor, una persona que està al capdavant, amb un equip humà important també que té i que dona la normalitat al funcionament del monument. I aquesta tarda a l'Espai Orfeó a les 7 del vespre hi haurà els dos directors que ha tingut el consorci. Primer el Josep Tort, que va estar fins fa 3 anys, i el Joan Baigol, que és el que actualment ostenta aquesta titularitat. Llavors, amb ells farem una mica reflexió, pues, com hem viscut aquests 10 anys des de la seva perspectiva i, sobretot, probablement el projecte més important que té el propi consorci i que va ser ja una iniciativa de l'associació, que és l'estat del patrimoni mundial. Cadascú, des del seu punt de vista, van afegir el que van poder perquè aquesta candidatura tirés endavant. En l'època del Pep Torres va aconseguir la llista indicativa i en l'època actual estem, bueno, pràcticament trucant a l'última porta, a veure si obren d'una vegada l'última porta.
Vale. Bueno, tenim data per aquesta darrera porta?
Com a mínim a partir del 2024. No tenim data de que l'obrin, bueno, però que fins al 2024 sabem que no s'obrirà.
Hi ha gent que ho veu com, ui, que lluny, i jo prefereixo veure com una oportunitat de mirar la de coses que podem fer perquè el 2024 sigui sí o sí. És a dir, ens presentem amb tot el que teníem més tot el que han fet aquests propers 4 anys, ja?
Per descomptat, exactament. I recordar que ja des del 2001 portem la candidatura en marxa, 18 anys, que toca broma, no? Sí, hi ha hagut moments de més intensitat, altres no tanta, i ara estem, bueno, i aquests 3 anys serà per apretar, com se diu en castellà, apretar los machos, no? Allò perquè funcioni bé i que tiri endavant el carruatge i que vagi ràpid i veloç i que arribem a bon terme, perquè el camí, com a mi, de totes maneres sempre se l'ha merescut el viatge, com se
que sí.
Diu, però que és veritat.
Joan Ramon González, escolta, el diumenge és el pròpiament el dia de la Seu Vella, moltes activitats, dèiem que durant tota aquesta setmana hi ha diferents actes, començant per avui a les 7 de la tarda a Orfeó Lleidatà, és entrada lliure i gratuïta amb els dos presidents del turó de la Seu Vella, del consorci que hi ha hagut en aquests 10 anys, però fins a arribar diumenge, per exemple, demà o dimecres, què tenim?
Demà tindrem les deliberacions dels jurats, sabrem quins són els premiats dels concursos d'història, de literatura i de fotografia, però serà demà, per tant, no ho sabem encara. I dimecres tenim una conferència de Josep Ignasi Rodríguez que parlarà del primer restaurador que va tenir la Seu Vella, que era un coronel de l'exèrcit que estava destacat allí, però que ja va començar a fer restauracions, va intervindre en el claustre i en el propi castell del rei. No deixa de ser curiós de que pràcticament aquests dies també, avui mateix, s'està fent l'adjudicació de les obres del claustre a les empreses per començar aquesta restauració que des de l'any 2017 la tenien pendent d'executar-se i, per tant, no està de més que aquesta setmana recordarem que ara que comencen les obres de restauració, pues fa pràcticament quasi bé 90 anys es va començar a restaurar aquest claustre. El dijous tindrem amb un divulgador conegut per molta gent, que és el Ramon Drudis, que parla d'astronomia en general i que aquest any li hem demanat en doble motiu. Primer, que parli de la Lluna, perquè fa 50 anys que l'home va arribar a la Lluna, com ja vam recordar en els Fossins d'Història el mes de juliol concretament, i al mateix temps recordar que una de les activitats més importants que s'ha aconseguit en l'època aquesta del Consorci és les llunes plenes al claustre. Per tant, aquesta activitat hi quedarem una mica les dues coses. I el divendres...
Per ser Ramon Drudis, que és col·laborador d'aquesta casa.
Exactament. Jo pensava que ho diguessis tu perquè crec que te tocava més a tu. I l'Enric Rivera Gavandé, que també és un col·laborador general de premsa i un gran divulgador de tot, sobretot el que és la gastronomia del territori, el divendres farà una xerrada per parlar de la importància que té l'horta de Lleida com a rebost cultural, de cuina, de fruita, i recordar que el gran patrimoni que tenim a Lleida, sense cap dubte, és el turó de la Seu Vella, però l'horta és l'altre gran patrimoni. Un sense l'altre no es poden entendre. És a dir, la Seu sense l'horta no funcionaria, no hauria existit mai, perquè hauria faltat el motor econòmic per fer-la, però l'horta sense el turó seria una gran planúria verda i de fruita, però que li faltaria aquest referent espiritual que és. Hi haurà un tastet de vins a l'acabar, també gratuïtament com tots els actes, que fan Costes del Segre i Somontano, i per tant doncs, la gent està invitada a fer-lo. Tots aquestes tres xerrades es faran ja al Castell del Rei, és a dir, que la gent haurà de pujar al punt més alt del turó, al Castell del Rei.
Vaja.
Però val la pena fer l'esforç.
Vaja.
Perquè demà potser plourà, però en paraigües es pot pujar tranquil·lament. Bueno, demà dimecres potser plourà, però val la pena també fer-lo la pujadeta en paraigüetes si no hi ha cap problema.
Clar que sí. Escolta, Joan Ramon, que ens queden menys de 5 minuts per arribar a 2:15.
Pues bueno, dissabte tenim l'entrega de guardons, que jo voldria destacar que aquest any tenim a Josep González, el president de Pimec, que ens farà la glossa, és a dir, la relació que té des del seu punt de vista el turó de la Seu Vella, i les reconeixences a Josep Antoni Ferrer per la seva trajectòria durant tant de temps dedicat a la Seu Vella, i les distincions de les activitats que s'han fet aquest any passat, que les fem a exequo a nivell individual a Joan Mestre i a Jordi Mestre, perquè van fer, entre altres coses, la trobada de los sketchers, aquests dibuixants, que es va fer amb un èxit total.
I va ser molt especial, a més, sí, sí, sí.
A l'Azecoll, que l'Azecoll com a entitat fa 40 anys, i en aquests 40 anys, a part de divulgar Lleida i el Cargol, o Cargol i Lleida, sempre ha portat també a la seva vella. I les pròpies colles, de manera espontània, quan se fan la foto per recordar-lo, sempre en surten amb aquest tema. Hi haurà la presentació que farà la Miriam García, una companya teva d'una altra ràdio d'aquí del territori, i els interludis musicals que els faran el cor del Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida, que la gent que no s'hagi sentit val la pena perquè són gent alterats de la laringe, però que farà aquest esforç de cantar i veritablement emociona. I el diumenge, finalment, el dia de la Seu Vella, el dia gran, a part del repic de campanes i la missa que ja han comentat, hi haurà el mercat de Seu Vella Mania, en la qual hi haurà botiguetes i paradetes que portaran productes de Seu Vella i d'altres en general, l'exhibició de vehicles històrics, com ja cada any se fa, aquest any hi haurà la novetat de les motos també clàssiques, la trobada de col·leccionistes, els jocs de fusta per la canalla amb un taller de pintacares, els batucats de l'ala de la part d'aquesta del Baix Segre, el tir a mar perquè la gent pugui averiguar com se dispara aquesta arma tan antiga, i si algú ho vol fer en plan històric, tindrem els Falcons de Lleida que parlaran com se feia a l'edat mitjana. Una visita guiada en profunditat que farà el nostre vicepresident Felip Vilardell, ioga a la Seudella perquè la gent vulgui meritar i repensar-se una mica d'ades la qualitat que té el monument.
I a més el marc per fer ioga, per practicar ioga al claustre, per exemple, o a les... Sí,
aquesta vegada es farà dintre de dintre. La sala de la Canonja.
Però és espectacular,
igual. I la gent pot mirar la volta al mateix temps que està fent tots aquells moviments. Tenim la novetat aquest any del country, és a dir, el grup Lleida Country farà a la terrassa del Castell del Rei, que també serà un espectacle interessantíssim, a dalt de tot fer un taller de country i després es farà la dansa. També tindrem inflables, tindrem l'exhibició de gimnàstica que ja l'any passat la van tenir del Club Gimnàstic Lleida, també lo farem al Castell del Rei, al pati del castell, i també en aquest pati del castell exhibició de danses tradicionals que fa l'Associació Joventut Latina, i també tindrem una altra gimnàstica que fa el Club Gimnàstic FERAC, la gimnàstica inclusiva de Lleida, que lo tindrem en taller per la gent que vulgui aprendre, primer també al Castell del Rei i després una exhibició. Durant també tot el matí hi haurà els tallers d'aerorigami, que això vol dir que és la papiroflexia dedicada a avions, en concurs de veure qui fa l'avió més xulo i que llança l'avió més lluny, i també llançaran un avió des del campanar, avió de paper des del campanar de la Sardella, a veure fins on arriba.
Primer s'ha de pujar,
Sí, això sí, però bueno, aquest serà més que en plan espectacle, però a baix sí que podran fer... tots els avions, com quan eren petitons, la gent que fèiem aquests avionets, i llançar-los al fossat que té la porta principal. Sí. Tindrem les portes obertes dels pous de gel perquè la gent vegi un dels espais habitualment no vistos i coneguts, i tindrem un altre cop una recreació històrica per recordar quan la seu era caserna, recordant que fa 80 anys que va acabar la Guerra Civil i que va començar a ser presó. Aquesta serà la novetat. Farem una recreació d'un espai de presó per recordar que des de l'any 39 al 41 la seu va ser un camp de concentració, de distribució de presoners, tot el castell principal, i que és un tema bastant novedós i que ha sorgit. Lo farem com l'any passat, que van vindre de Patri, primera línia, 15 brigada, i han especialitzat en aquest tema. Paral·lelament, durant tot el matí hi haurà pintura ràpida, concurs, que la gent podrà animar-se a participar si tenen ganes, al mínim veu els pintors, i durant tota la setmana, tots aquests actes, la gent que li agrada la fotografia, pues un concurs d'Instagram per acabar de completar una mica tots aquests temes amb un premi especial per rematar-lo.
Joan Ramon González, quin saps, Ens queden 30 segons per arribar a dos quarts. Mira que clavat que ho has fet, això,
L'experiència és un grau, ja.
Clar que sí.
Que ho tenim, i tant que sí.
President de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, evidentment en parlarem tota aquesta setmana, però la cita és diumenge, a la Seu Vella. Gràcies, Joan Ramon.
Gràcies a tots, i endavant, i disfruteu de la setmana dintre de los dies que estem vivint tan complicats.
Sí.
Adéu.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el nuestro.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE. Patrocina Endesa.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará 1 euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Doncs apa, que parlem d'esports a la radiografia, com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. Camí cap a les 2 de la tarda, amb un cap de setmana que ens ha deixat molts resultats de molts esports, però com sempre nosaltres ho ordenem tot aquí a la taula de la radiografia, ben acompanyats amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bones. He de dir també que represento també l'Associació d'Esport Femení de Lleida, que si no em renyen.
Ah, molt bé. I d'Esport Femení. Cada vegada m'ho fico més difícil, per presentar. I jo ja sóc dolent per recordar-me els noms, però bueno.
Hem de justificar una mica la veu femenina també que amb aquesta tertúlia. S'ha de justificar el sou, home.
Claro. No. El que més no ho he cobrat encara, no?
No.
Jo
no.
Ah, jo tampoc.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Indignat, benvingut. Indignat.
Estàs indignat?
Sí.
Hi ha molta gent indignada aquests dies, eh? I des de els esports, cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar d'esports, per cert. Deixeu-me que comenci parlant de Marc Márquez, que va tornar a fer allò que ni li feia falta fer-ho, que si li havia resistit els darrers temps i que, bueno, no li feia falta. Després va explicar que va tenir una mica de pressió. Sí que és veritat.
Va córrer a casa.
Va fer pole, que se li resistia, va guanyar la cursa i després va dir que el president de Honda li va dir... Això s'ha de guanyar aquí a casa.
Esto aquí lo ganan lo hoy.
Sí, sí. Sin presión, però...
Sin presión, però tu ganas.
Sí, exacte, clar.
Bueno, és un bon nano, eh? Pues va guanyar.
Bueno, però és que ell sol... Lorenzo de Sucre va allà al Mundial de Pilots, el de Constructors, i està a 20 i pico punts del d'equips.
O sigui, el d'equips és tremendo perquè cor sol, eh?
Bueno, 6 punts del... Ara no em surt el nom, del japonès que va córrer en lloc de Lorenzo quan es va lesionar. La resta tots els ha fet mal.
És que cor sol, eh? És que només que Petrucci estigués una mica més afinat, que per cert, ull, perquè va ser el bluff de la temporada, a la tercera cursa era el nou Márquez i no puja de la novena posició. Només que hagués estat inspirat, Ducati li prena.
Sí, però...
Però de moment no.
L'avantatge és una mica el mateix que li passa a l'Àlex, i per lo que jo crec que si no hi ha una desgràcia, l'Àlex també serà campió del món, i és que no hi ha un outsider.
No, correcte.
No hi ha un segon.
No.
Un dia, o sigui, ahir l'Àlex fa sisè, però com que tots els de davant... doncs no queden per davant seu, sí que perd 4 punts, però continua tenint-hi 36. Al Marc li ha passat el mateix. O sigui, podem anar a dir, quan no ha guanyat, és que clar, és que no ha guanyat 10. Però clar, un dia ha fet segon de Vicioso, l'altre dia Quartararo, l'altre dia Petrucci, vull dir, no té un clar rival.
El problema és que Quartararo, Petrucci, tots aquests són superbons, eh? El problema és que el comparem amb Márquez i llavors és que és complicat.
Si no s'espatlla la moto, l'any vinent amb Quartararo, jo crec que sí que tindran més pique, eh?
Pues que ho necessita, jo crec, també una mica el Márquez tenir una mica correcte, de pique, eh? Perquè és que si no...
Dèiem el mateix de Maverick Viñales... i ahí
estamos.
Dèiem el mateix de Lorenzo i ahí estamos.
Però veig que és el més consistent, almenys ara la segona part.
Saps, però Lorenzo era campió del món?
I Dovizioso.
No, parlo de Quartararo.
No, ja, però...
Sí, correcte.
Dovizioso.
La Ducati no sé què li ha passat.
Dovizioso que no queia mai, no tenia mai problemes mecànics, tenia la millor punta de velocitat, tenia una màquina indomable, però que l'havia domat. És que porta 350 punts, Marc Márquez.
Sí, sí.
És que ha guanyat 10 curses. És que no ha baixat del podi tret de la que va caure.
No, i si ha baixat, ha sigut a la segona posició. O sigui, si no ha sigut primer, ha sigut segon.
Aleshores, és molt
complicat.
Escolta, per cert, vau veure la salvada d'Àlex Márquez del cap de setmana, dels entrenaments?
Doni-do.
ADN Márquez,
I la d'ahir?
Això ho entrena la Rufea.
Ostres, poca broma, que no va caure cap de les dues vegades, Va tenir dos sustos serios,
Sí.
Que, ens passa qualsevol de nosaltres i et quedes tremolant,
Vull dir, sabies que t'hi podies fer mal,
Res de seguir donant gas allí,
Et pot fer mal.
Déu-n'hi-do. Bueno,
és el que dèiem la setmana passada, si te'n recordes, del que hi ha darrere d'un pilot professional.
Sí.
És que això també ho entrenen.
Sí.
O sigui, el com caure... el com redreçar la moto quan perds el control... Que, home, això és inentrenable, no? Home, evidentment és inentrenable aquesta situació exacta, però com caure, el domini aquest de la moto, saber quan obrigar, perquè hi ha molts cops que quan se te'n va la moto, els quatre que estem aquí segurament que la inèrcia és frenar.
Sí.
Ells no. Ells de vegades donen gas. El Marc ho ha dit, alguna plegada d'aquestes que fot que gairebé està a terra... Vull dir, ha redreçat la moto donant gas. Bueno, doncs tot això també s'entrena.
No, tot això s'entrena.
La força, els canells, els braços...
Vanessa Ortega, va, que anem primer amb el vòlei avui. Apa, no et queixaràs, que si no, després ens quedem sense temps. Com ha anat el cap de setmana?
Vam guanyar.
Vau guanyar?
Sí.
Molt bé.
Quan no és que mirar la cara, està contenta, avui vam guanyar.
La primera de la temporada?
La primera de la temporada.
Molt bé. Doncs,
tot i que he de dir que els dos altres no els vam guanyar de poc.
Ja.
O sigui, podríem estar segons.
Bueno,
sí.
I que esteu tercers?
No, estem sisens.
Bueno.
No, home, és que el volei...
Però són tres jornades,
El volei penalitza molt.
Però són tres jornades.
Sí, però vull dir que hem perdut els dos primers partits per 3-2, molt ajustats.
Contra qui jugàveu aquest cap de setmana?
Sóller, de Mallorca.
A casa?
A casa.
A casa, molt bé.
Sí, sí. I van arribar, Sants i Estalvis. Bueno, i dic, perquè amb la por que ens han posat aquest cap de setmana... De...
I no van suspendre, eh?
I no van suspendre.
Bueno, ara parlarem també d'això. Que... Primer parlem de resultats i després parlarem d'això, que també té... Sempre hi ha una història al darrere, és curiós. Si et quedes amb el titular, malament, perquè... No, sempre hi ha una història al darrere, ja? Mm. Sempre. Ara parlarem del partit del divendres del Força Lleida.
I dissabte viatgem a Canàries, partit dificilíssim.
Aneu a Canàries?
Anem a Canàries dissabte.
Dilluns estaràs aquí?
I tant, jo no, jo no hi vaig. Ah. Aquest any no hi vaig, però que vull dir que viatgem a Canàries, juguem contra el líder que s'ha reforçat moltíssim amb 2-3 jugadors de Superliga i intentarem donar-ho tot, però és un partit complicat.
No anava a preguntar si la federació us pagava
això. No, gens mai.
Els viatges a Canàries no?
No.
No els paga la federació?
No. Nosaltres aquest viatge ens costa 3.800 euros.
Però tenia entès que almenys la gent de les Canàries sí que tenen...
No?
Bé, la gent de les Canàries sí, perquè són residents. Ells tenen viatges a 50%.
A futbol, a segona B, el que fa la federació és subvencionar el tema dels Balears. Però a la resta d'aquí, o sigui, el Força Lleida està molts anys anant a Tenerife i anant a La Palma. Me'n recordo La Palma, aquell desplaçament que has de fotre 30.000 transbordaments, una illa que dius tal... I allò s'ho paga el club.
Déu-n'hi-do, eh? Clar, bueno, és un sotrac, eh?
És que, no, i a banda és un sotrac perquè, clar, vosaltres ho heu de pagar, però ells quan vinguin aquí segur que estan subvencionats.
Claro.
Entre el Cabildo i tot, ho tenen subvencionat.
Sí.
Clar, és el problema dels clubs canaris, que, clar, al final, en un lloc o altre, en un grup o altre, els has de ficar, la resta estan resant perquè no te toquin el teu grup.
Sí, clar.
Perquè, a banda, clar, és que això fins a cert punt és competència deslleial. Perquè, clar, o sigui, que a ell ja li costi 3.800 i a ell 0... Bueno, són 3.800 euros que
correcte.
Pots destinar a fitxatges. Això ho multipliques per 11, 12 desplaçaments que tens, clar, estem parlant de 40.000 euros.
No, si jo entenc
que la primera nacional.
La geografia és la que és i ja està, i ningú té culpa de néixer on neix. Però,
no, clar.
Independentment de que, clar, comencem a parlar que si l'Ajuntament local, que si tal, és un problema, perquè ni tots els ajuntaments estan iguals, i a més avui en dia amb el lío polític, doncs depèn de qui mani, qui no mani, hauria de ser una cosa de la federació posar ordre amb aquest tema. És a dir, si hi ha unes ajudes, que es publiquin i que les mogui la federació i que siguin justes i equitatives.
S'hauria de subvencionar.
I evidentment els ajuntaments que dediquin federació. Els diners a una altra cosa, que ja hi ha llocs per ficar diners i no amb equips, amb històries i tal. Altra cosa és el base i tota la història, però, bueno, no ho sé.
Lluny d'afavorir, tot el contrari. Sí. És a dir, aquest any... tenim un equip de Canàries i un equip de Mallorca. Jo vaig demanar a la Federació Espanyola que me posi els dos Canaris a la mateixa lliga, perquè en un viatge jugo dissabte i jugo diumenge.
Ja, també, clar.
No, pues no.
No, és veritat.
Mira. I a l'altre grup han posat un Canari i un de Mallorca.
En fi, Albert, el Vila... No, canvi d'esport, eh? El Vilassana femení, no, Victòria, sí. La M femení, Victòria...
Sí, noi, allò, els recassens, compte amb els recassens, que allí...
Oh, és un fortí, eh?
Un balcó de ferro, eh? Els han guanyat tots 1-0, plorant, però tracatrà.
Jo estic per convidar ja el president de la EM, perquè recordo que no tenim pressupost tancat encara, però clar...
Home, sí, així de passo, mira, farem un 2-1 i parlarem amb el regidor d'esports, també.
Sí. si se segueix guanyant...
Però mateix, sí.
Però hi ha president, no? A la EM o no?
Hi ha una foto.
Nom i cognom.
Al regidor també li hem de dir que vingui, evidentment.
No, la veritat és que molt bé, i tenint en compte que el fitxatge estrella, entre cometes, que era la japonesa, fins aquest cap de setmana no va poder jugar. Vull dir que se n'estan sortint. Per mi és una sorpresa agradable, evidentment, perquè tots, i a banda és que ets un equip nou, amb uns mitjans limitadíssims, jugant amb clubs amb una trajectòria i amb un potencial i una estructura que no té res a veure amb la que hi ha aquí al Recasens, i bueno, tots pensaven que patiríem, ells i les primers i primeres. Però, noi, ens estem fent forts al Recasens i al final és aquí on s'assoleixen els objectius, eh?
Ja ho saps, eh?
Tant per dalt com per baix.
Primer a casa. Primer a casa, això està claríssim.
I ho estan fent.
Escolta, que ha arribat la primera del Pardinyes Lleida, a l'Ale Plata. Aquesta està clar que s'havia de fer sí o sí,
sí.
Perquè també eren els dos QEs, sí. Els dos amb 0 victòries. Bueno, pot ser un punt d'inflexió.
Bueno, va sortir
costar
cara.
També,
va sortir cara, o sigui, és un partit que es va guanyar de la mateixa manera que es va perdre, com el del Múrcia, que es va perdre i es podia guanyar, i tants altres, tret del primer Villarrobledo, una mica en Menorca, del Pardinyes. Jo vaig estar veient-lo la segona part, i és una altra final, doncs encara ho creu. El que passa que Wendell Davis clave un triple important, McCulloch doncs, fa 4 punts seguits, ells no estan encertats, tanquem bé el rebot per fi, i, bueno, victòria important. I compte. Compte, a veure si serà victòria o no victòria, perquè el nou americà del partit es va jugar un minut. I els àrbitres fan un informe a l'acte dient que, bueno, que hi havia un problema amb la llicència federativa i que no, però no podia jugar.
Pues que no el traguis per un minut si hi ha un problema.
És que tot plegat és molt raro, perquè ell surt al minut 9 del primer quart, en un minut fa un 4 de valoració, 2 punts, 2 rebots, i no torna a jugar. Aleshores dius, hòstia, caramba.
Això és el rotllo com el Chendo, no? Allò del Madrid, sí, que algú diu, i el treu de seguida.
Aleshores,
perquè si no, perquè només juga un minut.
La sort, entre cometes, és que fa 2 punts, el Pardiny es guanya de 4, i en qualsevol cas, home, no hi ha mala fe, però tenint en compte que el rival és el que arriba, és el que és, i que juguen...
Veurem els despatxos, si té més força.
No, però vull dir que si te fots 6 punts, ai, perquè ja has guanyat de 4.
Ja.
I clar, traient aquests 6 punts, mira, ara mal que mal vols dir, bueno, és que ha fet una cistella, mira, pues mira...
Ja, bueno, i 2 rebots, però bueno, sí.
Veurem, però bueno, en qualsevol cas, en principi, primera victòria del Pardiny és que ja toca, eh?
Deixem-la aquí el casillet.
I veurem.
Li he preguntat al Xavi Pérez avui com és que no ha entrat a l'estudi, remenant la bufanda de Lleida Esportiu, i m'ha dit, no, jo això si ho he de fer ho faré a l'abril.
No, evidentment, el 20 de maig.
El 20 de maig. Bueno, sigui com sigui, jo anava seguint una mica a través de xarxes socials i les reaccions d'Albert Square també. Villarreal B1, Lleida Esportiu 3, potser és un dels partits en el que Lleida ha demostrat més autoritat, de principi a final, o no?
Bueno, autoritat... A veure, estem jugant contra el Villarreal.
No, per això, és que estem jugant contra el segon, empatats a 17 punts.
El primer rival de gran entitat que hem tingut, però sí és cert que Lleida fa un partit molt seriós.
Sí, sobretot a la segona part, que està el fet... Jo vaig veure tota la segona part, la primera no, però no hi era, però la segona part em va agradar... El caràcter defensiu...
Que normalment és on teníem la davallada.
Sí.
Molt ofici. Home, comences bé amb la sorpresa a l'11 inicial d'Alfa, que al minut 6 te provoca aquest penal. I a mi el que em va sorprendre positivament és aquesta seriositat i aquest ofici. És cert que Pau Torres treu 4 mans, tres mans i un peu espectaculars. Bueno, al final els porters estan per parar.
Sí. Això, no,
però Lleida també en fa 3 i en té un parell més. Bueno.
Potser ha sigut el partit més lineal, no? En
sí.
Menys mal que el davanter centro s'ha despejat.
Bueno, el davanter centre...
Està una mica aturat, sí. Aquest bon home.
Bon doblet i Liberto que dona 2 gols. Oh. Vull dir, primer com el segon que dona Liberto, hòstia, són de geni, de jugador de moltíssima qualitat, eh? Perquè el primer se'n va allí amb pentes i rodons, la centre, i perfecte, i la segona se'n va en un 2-1, amb sotana inclosa, i pràcticament li dona Eder perquè l'empenyi. Molt bé, i en certa manera tanquem el cercle, perquè si recordeu l'any passat, doncs el principi de la fi va ser aquell partit a Villarreal, que comencem palmant, empatem amb el gol d'Ortuño i a la mitja part n'expulsen un del Villarreal i afrontem la segona part 1-1, i dèiem, bueno, almenys el puntet era bo, perquè el Lleida acabava de perdre el liderat en solitari amb l'empat a on tenien la jornada anterior, i ens tornem bojos, palmem 3-1, i a partir d'aquí... cuesta abajo y sin frenos.
Bueno,
fins ara que guanyem 1-3, o sigui, és del 3-1 a l'1-3, jo crec que ja tanclem aquest cercle i a partir d'ara, doncs, a veure fins on és capaç.
Líders amb solitari, amb 20 punts, l'Andorra va empatar, a veure, no perdem de vista l'Andorra, perquè va empatar al camp de
Orihuela.
El Sabadell s'ha posat allí també, tercer, però bueno, de
Castellón
moment...
també està per allí, el Nàstic comença a sirgar, Hèrcules comença a sirgar...
O sigui, anem líders amb 20 punts, no serà fàcil, perquè, perquè van venint equips potents, però, escolta, saps, millor mirar-ho des de dalt, eh?
No, i a banda les sensacions, tots parlem de la prova de foc que era aquest partit a Villarreal, i bueno, pues, l'equip el va treure en solvència, perquè és cert que Pau en treu 4... però dos són a la mateixa jugada, en aquella rematada de Sofian, doncs que li guanya a Simic, trau Pau i el refús torna a rematar i la torna a treure Pau, però és que l'altra és una falta, que per mi és l'aturada del partit, perquè és molt difícil treure aquella pilota, és un xut des de la frontal de l'àrea, tens 20 tios davant i treu una mà espectacular.
Com pot veure aquella pilota.
Exacte, i l'altra és una errada nostra, d'Eder, amb el panxot de corre que es va fotre, pues ja la voluntat aquesta de baixar fins a la seva pròpia àrea, doncs es fa un nus amb el símig i li deixen a l'altre i tal.
Ojo, que li deixa de cara, eh?
Sí. Però vull dir que, a veure, que en té 4 el Villarreal, que menys, però bueno, és un 2-1, és una falta i és una errada pròpia. També anar a Villarreal i pretendre que no t'arribi, que no xutin a porta, doncs és utòpic. Però davant, doncs, el Lleida va mossegar, va tenir encert, i, home, just o no just, això de la justícia al futbol i a l'esport en general és molt relatiu, però el cas és que vam treure els 3 punts, i una cosa que va dir el Miguel Álvarez, l'entrenador del Villarreal en sala de premsa, que en certa manera l'havia sorprès, és la capacitat del Lleida d'adaptar-se a les circumstàncies i ser capaç d'anar al camp del Villarreal i jugar a l'altre futbol. Perquè és cert que aquestes coses que tant ens ha passat nosaltres al camp d'esports, de que el rival se fiqui per davant o ens empate i ja no hi ha partit, doncs el Lleida va ser capaç de fer-ho Villarreal. Vull dir, a la segona part, aturades, rascant quan toca rascar, corrent quan toca córrer, replegant quan toca
repetar.
Sí. Miguel Álvarez, que és gat vell, en certa manera, suposo que també per excusar-se una mica, doncs deia això, i li havia sorprès aquesta capacitat camaleònica del Lleida Esportiu de saber jugar a futbol, però també a l'altre futbol quan toca. I això, evidentment, amb Molo ho tenim garantit.
La setmana vinent, Lleida Esportiu Levante. Levante és 11, amb 11 punts. Lleida, com dèiem, líder amb 20 punts, és primer. I aquesta setmana, el dimecres, hi ha el partit d'hoquei Liceo Lleida Llista, el dimecres a les 9 del vespre. Divendres passat, va ser el dia d'aturada, de la vaga, de tota la història, el Força Lleida van aplaçar el partit, no sé si el mateix dia o just el dia abans, al vespre.
El dia abans al vespre.
Sí. O sigui, vaja, la vaga aquesta fa una setmana, que se sap que quan s'havia de fer i tota la història.
Bueno,
no?
Suposo que esperaven també la resposta de la federació, no? El problema, jo penso, és el que deia jo abans, crec que va haver com una, no sé, les federacions es van tornar com a una mica boges, no? Jo parlo de la meva, no? De que va enviar una carta oberta de, bueno, feu el que vulgueu, ajorneu, feu, si vosaltres veieu que hi ha perill per la vostra seguretat...
Anem aquí, és a dir, un partit, per què es pot ajornar? Si hi ha problemes de seguretat, és a dir, jo què sé...
Pues és la mateixa federació que ha de dir no s'ajuda.
O sigui, si hi ha problemes de seguretat, és a dir, per obrir el camp d'esports es necessiten, jo què sé, ara m'ho invento, 12 Mossos, i no hi poden ser pel que sigui...
No, la seguretat doncs, de dintre d'un estadi com d'un pavelló depèn dels clubs, no depèn dels Mossos.
Sí, però perquè...
No dels Mossos, depèn del club. L'entorn és una altra cosa, però de dintre de l'estadi, com d'un pavelló, depèn del club.
De seguretat privada.
Ni més ni menys.
Per tant, aquesta l'ha de garantir el club. Ah. Si això no es pogués complir pel que sigui, es pot ajornar. Ara bé...
Un moment, però Força Lleida tenia un altre problema, i ho dic perquè a mi em va tocar també. No hi havia garantia que el pavelló s'obrís, perquè els mantenidors municipals podien fer vaga i, per tant, no t'obrien el pavelló. A mi no me'l van obrir, i vam haver de suspendre tots els entrenaments divendres a la tarda. I el Força li passava una mica el mateix. Per molt que hagués volgut jugar...
No té clau el Força Lleida.
Però no el pot obrir, és un equipament municipal.
Però en principi, en tota vaga hi ha d'haver uns serveis mínims.
No. Els equipaments esportius no estan considerats com a serveis mínims. Jo vaig trucar a la responsable d'esports, a la Gemma Villanueva, i l'Ajuntament de Lleida va fer un decret en què hi havia serveis mínims, i era Guàrdia Urbana, Escoles Bressol, atenció al públic, però els equipaments esportius no entraven en els serveis mínims. Per tant, si el teu mantenidor que te toca aquell dia no venia i feia vaga, que a més no ha de comunicar a l'Ajuntament perquè els treballadors són lliures de no comunicar-ho, no s'obre la instal·lació i per tant tu no jugues ni entrenes. Bueno. Nosaltres vam haver de suspendre entrenaments i finalment, evidentment, no es va obrir la instal·lació perquè el mantenidor va fer vaga.
Però en qualsevol cas estem parlant...
Han de nassos.
Estem parlant d'una competició professional i a veure que aquí el tema és un altre. I el tema és que quan hi ha la sentència es fa un comunicat... aquest comunicat porta les conseqüències que porta, aquest comunicat es retira a les 11 de la nit, que és el que passa quan fas les coses a contracor.
Per cert, Enric Duc va sortir a donar explicacions...
Al club de mitjanit.
Perquè tela a les xarxes els van crucificar i vale. Però va sortir a donar explicacions.
Però saps quin és el problema?
El Força Lleida...
El problema ve del Barça. El Força Lleida ha fotut més foc de lo que...
Sí, però el Força Lleida ha sortit a donar explicacions o simplement l'ha retirat i punt?
El problema és que tu has de tenir uns principis i amb aquests principis has de morir. Al Lleida Esportiu li han caigut hòsties per tot arreu. Però ells tenen un posicionament.
De què?
Amb el tema del comunicat.
Del comunicat del Lleida Esportiu?
I tant. El Lleida Esportiu no va fer comunicat.
De Lleida Llista.
No, no, del Lleida Esportiu.
El Lleida Esportiu no va fer comunicat. Va penjar un enganxina de llibertat presos polítics.
Revisa, perquè els van caure hòsties als tres.
Als tots, sí, sí.
Per tot arreu. Però el Lleida, i després ja, un altre debat seria si estem d'acord o no estem d'acord. Però ell, els seus principis i el seu posicionament en això és aquest. I ha anat a mort. Què passa?
I va fer vaga divendres.
I va fer vaga divendres. Bueno, el primer equip va entrenar, que aquesta també la marinera.
Sí, sí.
No, clar.
És com el Piqué. No faré vaga perquè no...
Però fas les coses, perquè les sents. Què passa? Quan tu fas les coses per postureo o per quedar bé, doncs te pot passar el que li va passar al Força Lleida i el que li va passar al Lleida Llista. Perquè o fas el comunicat a contracor o després el retires a contracor. No pots fer un comunicat conscient del que estàs fent i després retirar-lo conscient del que estàs fent.
Bueno, que la gent li demanava que no el retirés, que el rectifiqués, a més. És que
a partir
d'aquí... Va tornar una altra vegada.
A partir d'aquí, al Força Lleida, doncs, bueno, hi ha molts temes de fons. Per 5 anys consecutius s'han tornat a pujar els carnets. En 5 anys pràcticament s'ha doblat el preu dels carnets. No tenim xifres, igual que amb el Lleida Esportiu de socis, perquè jo crec que enguany han fet salat. Hi ha una psicosis de ui, ui, ai, ai, ai. A veure si m'emportaré una esbroncada, a veure si me la liaran. Jo vaig parlar amb gent d'Oviedo, i a mi em deien, oye, que jo sé que no me vaig a pegar. O sea, jo sé que no, que no nos va passar nada en Lleida. Ara me tocaria mucho llegar a Barcelona i no poder llegar a Lleida. I nosotros ya hemos pagado casi 3.000 euros en el desplazamiento. Entonces, que el voleu ajornar? Per nosaltres cap problema. Que el voleu jugar? Per nosaltres cap problema. Només volem que a veure qui es fa càrrec d'aquests diners.
Claro, que no ens costi diners.
Val? Diu, el que passa que de Lleida m'estan trucant cada mitja hora. O sigui, el principal interessat en suspendre el partit és Lleida. I després hi ha un altre tema de rerefons. I és que dins mateix de la directiva de Lleida, doncs hi ha dues postures molt diferenciades. N'hi ha que eren partidaris de la vaga i n'hi ha que no. De fet, el club suspèn el partit alegant a la vaga, però no s'adhereix a la vaga. Llavors, vull dir... aquí hi ha molts temes.
Bueno, però, llavors,
hi ha molts temes. Torneu, i el partit, al final...
Em torneu a posar sobre la taula el tema de una institució esportiva ha de ser aliena a tot això, o no?
Claro que sí.
Però,
sempre.
No, que és un tema, que és un tema
que sí?
Complicat.
Pues claro que sí.
No, si jo
te torno a dir que el Barça ha fotut llenya al foc.
Bueno, Lleida, no pot ser, home. El Lleida va fer el seu comunicat...
Pues perdó, també,
el Barça, no, el Barça va fer el seu comunicat...
Però ell no representa a una base social tan gran.
Bueno,
a la base social del Barça.
Va seguir el Girona.
Sí. No, però ell no ho representa. Per tant, calladito està més guapo. No hi fotis més deny.
No, perquè home, perquè si calles, no. Deixes de representar a la part que vols.
Perquè som més un club.
És molt complicat.
És difícil perquè l'Espanyol va fer el que va fer.
Per què no van suspendre el partit de bàsquet? Perquè la Lliga Europea li va dir, tu jugues sí o sí, i era divendres.
L'Espanyol va fer el seu comunicat, que va ser el que va copiar el Lleida Llista i el Força Lleida, perquè el van copiar igual.
El problema del Força Lleida per a mi...
Es queda un minut, però...
El problema del Força Lleida per a mi és que el Força Lleida jugava com a local.
I
és l'equip que es desplaça, almenys la federació així ens ho va fer saber, no?, que tu, com a jugues a casa, tu no tens cap problema de seguretat.
Clar.
En el cas que l'equip que ha de vindre es posi en contacte amb nosaltres que vol ajornar el partit,
bueno,
això és
cas,
el que ens va dir la federació, s'hauria d'ajornar.
Però és que al revés.
És al revés. El problema que té el Força és que és ell el que el vol ajornar, quan és l'Oviedo el que ha de tenir por de viatjar.
És que ens queden 40 segons. Anem als grans.
No, perquè no juguem.
No, el Barça m'ha dit el clàssic.
Sí, que s'ha jugat. Hi ha hagut canvi de líder.
Exacte.
Bueno, sí, és el que toca, eh? Perquè si estan contents els catalans, home, canvi de líder.
Barça,
i jo Franco fora, eh?
El clàssic.
És el que ens interessa, aquest país.
Xavi, el clàssic, s'havia de mantenir la data o no?
Sí.
Vanessa Ortega.
Sí.
Albert Square.
Totalment. No,
bueno, doncs ho tenim clar. La radiografia ha parlat, ja està. En qui hem de trucar? El Rubiales, el Tebas, en qui?
No, no. Truca al Flore i jo li envio un WhatsApp a l'Albertu.
Sí. No, però no pinten res ells.
No, ja veuràs el jutjat.
Bueno. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Square, com sempre, un plaer, bona setmana.
Gràcies, Ricard, igualment.
Apa, que nosaltres ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals, 12:20, com sempre. Que acabis de passar un bon dilluns.